Les 9.
Infomatí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Bon dia. Arribar a 50 punts de recàrrega de vehicles elèctrics a la via pública és l'objectiu que es marca el govern de Sant Cugat per aquest mandat dins el Pla Director d'Energia. Així ho ha explicat el regidor de l'àrea, Albert Salarich, que també lidera les regidories d'Empresa, Innovació i Internacionalització. Salarich ha explicat en aquest sentit que l'important és detectar els diferents usos que se li dona al vehicle elèctric i donar resposta a la creixent demanda d'aquest tipus de mobilitat a la ciutat. L'escoltem tot seguit en aquestes declaracions en una entrevista que ha fet la nostra companya, Marc Castro.
Tenim 11 punts de càrrega, la via pública, i diguéssim que el pla director doncs, ens està dient que l'any 27 n'hauríem de tenir uns 50 punts o àrees de connexió. No? Nosaltres ens emmirallem amb altres experiències doncs, que han fet altres ciutats europees, com per exemple pugui ser el que va fer Estocolm en el seu dia, per poder establir un model, el model Sant Cugat, d'expansió d'aquesta xarxa de càrrega. Hem de poder fer aquesta expansió al ritme que ens demanarà els usuaris.
Durant l'entrevista, Salarich també parla del pla de teulades, que és un dels altres objectius de la seva regidoria per incrementar la instal·lació de plaques fotovoltaiques en edificis municipals, així com l'impuls cap a la internacionalització que ha de fer Sant Cugat, tant a nivell municipal com empresarial.
Infomatí, la informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Continuem parlant d'habitatge. Cugat Mèdia, Sant Cugat podrà finançar amb fons del Ministeri d'Habitatge provinents del Next Generation 130 habitatges de lloguer assequible. Segons ha pogut saber Cugat Mèdia, es tracta de 3 promocions, de les quals una ja està construïda amb 60 habitatges a l'avinguda de Puig de Rimilà i al carrer de Jeroni Pujades. Els altres 70 estan pendents de construcció al carrer de Benet Moixó i a l'avinguda de Verge de Montserrat. Tots s'inclouen dins el Pla d'Habitatge Assequible 2030 i formen part de l'acord entre el govern espanyol i la Generalitat per al repartiment dels fons europeus entre 18 municipis catalans, entre els quals Sant Cugat. I continuem parlant d'habitatge i centrat de nou en l'índex del preu del lloguer, perquè el govern català enviarà un requeriment a l'Estat per reclamar que en l'aplicació de l'índex del preu del lloguer es combini el català i l'espanyol i no s'utilitzi només aquest darrer, que inclou un barem amb un índex mínim i un de màxim. Així ho han explicat fons de la Generalitat aquest dimecres, que han avisat que aquest és el pas previ a la presentació d'un contenciós administratiu si el Ministeri de l'Habitatge no dona resposta en el termini d'un mes i un dia de la presentació del requeriment. La Generalitat sosté que el fet que s'apliqui un índex homogeni per tot l'Estat contravé la disposició addicional primera de la mateixa llei d'habitatge espanyola i assegura que una combinació dels dos índexs permetria abaratir més el preu del lloguer.
Infomatí, serveis informatius de Cugat Mèdia.
I prenguin nota perquè el govern català ha aprovat aquest dimecres el calendari laboral per al 2025, que comptarà amb 13 festius i 5 ponts. D'aquests, 11 seran entre setmana, mentre que en diumenge només trobem el 12 d'octubre. Tots Sants i el Dia de la Constitució Espanyola, el 6 de desembre, cauran en dissabte. A més, el calendari comptarà amb 2 ponts de 4 dies, el de Setmana Santa i un altre per Nadal. També hem de dir que l'espera que l'Ajuntament estableixi els festius locals, l'any vinent, el copatró Sant Medí serà dilluns, per tant seran 3 dies de festa seguits. El festiu de Sant Pere el viurem en diumenge i Sant Cebrià, patró de Vall d'Oreix, se celebrarà en dimarts.
Infomatí, la informació local des de primera hora.
Repassem ràpidament algunes informacions destacades de la jornada dins de la crònica esportiva. Miguel Pelayo ha presentat la candidatura a les eleccions del Club Rugby Sant Cugat aquest dimecres a la Guinardera. Hem de dir que Pelayo, president sortint, vol ser reelegit en les primeres eleccions del club, on competirà amb Mauri Benito. Els comicis se celebraran el dijous 4 d'abril a la seu del club a les 19 hores. Pelayo ho ha explicat en les bases del projecte, que són continuïtat i que està basada en els èxits de l'escola, la consolidació del primer equip femení a Lliga Iberdrola, màxima categoria estatal, i cercar l'ascens del sènior masculí a Divisió d'Honor. Gairebé uns 500 socis tindran dret a vot a aquestes eleccions. I més temes, el DCB Club Voli Sant Cugat afronta un partit decisiu aquest dissabte a un quart de vuit del vespre a Valldoreix, a Caixa o Faixa davant el Cajasol. El maig correspon als quarts de final pel títol de Lliga amb un 1-0 per les andaluses. Les santcugatenques només tenen una opció, guanyar per forçar el tercer partit diumenge també a Valldoreix. El conjunt de Rafa Ruiz recupera la capitana Camila Maldonado, qui no va jugar el primer partit per problemes laborals. El partit disputat a Sevilla va finalitzar amb triomf andalús per un ajustat 3-2. I acabem parlant d'aquesta agenda esportiva, dient que el darrer cap de setmana esportiu per als equips santcugatencs abans de les vacances de Setmana Santa té aquests titulars. Destaquem el partit que enfrontarà el primer equip masculí del Club Rugbi Sant Cugat, cinquè, davant la Vila, quart, a la fase d'ascens a Divisió d'Honor, màxima categoria estatal. Els quatre primers de grup accedeixen a les semifinals i el Club Rugbi Sant Cugat ha de guanyar per col·locar-se entre aquestes primeres quatre places. El maig es juga al camp Alacantí aquest diumenge al migdia. Podeu consultar l'agenda esportiva a www.cugat.cat, que és el mitjà públic de Sant Cugat.
Infomatí. La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Entitats, l'associació Vallès Amics de la Neurologia és una entitat sense ànim de lucre que vetlla per millorar la qualitat de vida de les persones afectades per malalties neurològiques com l'Alzheimer, el Parkinson, l'ictus i l'esclerosi, entre d'altres. Com també tenen cura dels seus familiars, oferint suport social, terapèutic i de lleure i establint un compromís d'atenció, proximitat i continuïtat. Enguany arriba el seu 31è aniversari i durant aquests anys han consolidat delegacions no només a Sant Cugat, on fa 23 anys que hi treballen, sinó també a Terrassa, Sabadell, Rubí i Castellà. Cristina Urriza, presidenta d'Avant, parla d'aquesta manera de la feina que fan a l'entitat.
I sí que és veritat que la normalització, això ha fet també que les malalties, com en general també ha passat amb el càncer i amb altres malalties, deixin de ser un tabú. I llavors, doncs, bueno, veus que realment que és una cosa que ens pot passar a tothom i el que es fa, doncs, és normalitzar-la i, bueno, dintre de la normalització, doncs, entrem nosaltres també, no? Que no és mai normalització, perquè, vull dir, comporta un trasmals molt important. Però, bueno, veus que realment que és una cosa que no només et passa a tu, sinó que passa a molta més gent.
I parlem d'educació. Els alumnes de segon de primària de l'escola Gerbert d'Orllac han elaborat una audioguia de 14 indrets emblemàtics de Sant Cugat. L'alumnat ha triat, documentat i gravat les explicacions d'espais com el pont de Can Bernet, el Museu del Còmic, el Pi d'en Xandri i el Monestir, entre d'altres. L'audioguia està disponible al Museu de Sant Cugat i funciona a través del codi QR. Escoltem la regidora d'Educació, Carme Ardit.
El que pretén és implicar a tots els nens en el coneixement de la ciutat a través de diversos encàrrecs. Aquest any l'Escola Gerbert d'Orllac va proposar-se i juntament amb el museu es va fer aquesta proposta de fer una audioguia.
A banda d'aquesta proposta de fer l'audioguia, hi ha moltes propostes més en aquesta informació que podeu llegir a Cugat Mèdia. Dir-vos que posem punt final a aquest espai informatiu. Gràcies per la seva atenció. Tornem d'aquí una estona al 91.5 de la FM, a les hores en punt, amb els butlletins informatius i constantment a cugat.cat.
Infomatí, serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Sabíeu que Eric Clapton va estar a punt de ser membre dels Beatles sense que el propi Clapton ho sabés? Doncs tot això i molt més la música i les seves històries. Cada dissabte a les 5 de la tarda, després de les notícies, clar, al Club Tortuga de Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la FM o a cugat.cat. No hi falteu.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. Cugat Media.
La tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat. Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són les 9. Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.
reflections on the water, more than darkness in the depths. See him surface and every shadow. On the wind I feel his breath. Golden eye, I found his weakness. Golden eye, you do what I please. Golden eye, no time for sweetness, but a bitter kiss will bring him to his knees. Shadows as a child. You'll never know how it feels to be the one who's left behind. You'll never know the days, the nights, the tears.
The tears are proud.
But now my time has come. In the crowd, other girls they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, take him to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see what I. Shadows as a child. You never know how it feels to get so close and be denied.
la tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Bon dia, és dijous 21 de març del 2024. Avui us saluda amb una mica de retard Ana González i us dona ja la benvinguda a la primavera i a aquesta tertúlia ciutadana de Cugat Mèdia, l'espai d'opinió i reflexió per prendre el pols de la ciutat amb els ciutadans. Així que agafeu un cafè perquè tenim mitja horeta ràpida per saludar ja des de l'estudi Ramon Bernils de Cugat Mèdia els nostres tertulians d'avui, la Montse Moral, farmacèutica i rotària. Benvinguda.
Bon dia.
Juan Merino, veí activista de La Florista, també benvingut.
Bon dia.
Bernat Vella, periodista del Tot Sant Cugat.
Bon dia.
I Roger Lipadró, antropòleg i escriptor. Bon dia, també.
Bon dia.
Benvinguts tots. Avui toca parlar ràpidament d'habitatge, perquè Sant Cugat és una de les 18 localitats que rebran del Ministeri d'Habitatge fons europeus per finançar, precisament, habitatge. En concret, 2,7 milions d'euros per tres promocions que ja estaven previstes. Anem coneixent aquestes notícies referents a l'habitatge a comptagotes, que precisament l'habitatge és una de les principals problemàtiques de la ciutat. Així que us pregunto, creieu que hi ha un rumb al darrere, una estratègia, un pla perquè fa a l'habitatge a Sant Cugat? Comencem per la Montse.
Ai, m'ha agafat. Home, jo sé que hi havia hagut un rumb, no? Però ara no sé, espero. Tothom parla, almenys quan van a les eleccions tothom posa el primer tema és l'habitatge i no veig que s'avanci massa amb habitatge. Aquesta notícia és bona, bueno, s'avança però poquet, no el que voldríem, no dic que no es facin les coses, no? Però crec que faltaria més, avançar més, i esperem que això sigui un inici i que aconseguim abaixar tot el que són aquests preus i sortim del rànquing de la primera ciutat més cara.
Perquè, Bernat, tu que estàs precisament a la primera línia d'aquests anuncis, no? Vam saber els 300 habitatges que volia fer l'equip de govern a Sant Cugat, ara aquesta inversió que arriba per aquests mateixos part d'aquests mateixos habitatges, com ho veus?
Bé, estem pendents, no?, de conèixer en concret el pla d'habitatge, quines són les zones que es volen construir, on no. Jo el que trobo a faltar, potser una miqueta, és una continuïtat, no? Perquè el que passa sempre és que hi ha un equip de govern, l'anterior era d'Esquerra, PSC i CUP, van presentar el seu pla, ara està Junts i Esquerra i hi ha coses que les eliminen, després d'aquí 4 anys potser canviar el govern i es tornarà a començar a zero, una mica el que les lamento és això, no? Sembla que cada canvi de govern es comenci de zero si hi ha canvis, i el que crec és arribar a un acord de ciutat i de consens per decidir on es vol construir per tirar-ho endavant. De totes maneres, la problemàtica de l'habitatge tampoc costarà, jo crec, de resoldre des de l'Ajuntament. Si arriben recursos des de fora, doncs millor, però crec que 2,7 milions tampoc dona per gaire.
Juan, mateixa sensació?
Bueno, jo no penso que no arribarem a gran cosa. No arribarem a gran cosa perquè, bueno, nosaltres allà a La Floresta, precisament, uno de aquests...
Una de les promocions.
Al carrer Grevo, una de les promocions, que ja fa temps que estem parlant d'aquest, ja fa anys que estem parlant. També està el Bosc de la Fada, que no sabem com està ni com anirà. Però a mi el pitjor de tot és que ara precisament aquí tenien a l'estació, a l'andana, al carrer Andana, tenien per a fer, que és el que deia el Bernat, no se continua el que s'està treballant de l'anterior govern, i ahí anaven vivienda social, i ara no se farà vivienda social, ara farien ahí un monstruito per lo que sigui, no? Això jo penso que és un retraso, i a més no veig jo que hi hagi més voluntat de fer més. Tenim una promoció ja fa anys allà a La Floresta, precisament a la plaça Miquel Rosc, que s'ha vingut treballant per fer allà un bloc gran que era d'intercanvi per la gent gran, que està paralitzat. No, jo no veig que se resolga això. Bé.
Rogeli?
Jo veig que s'ha fet, s'ha construït bastant, sempre insuficient, perquè de Sant Cugat continua marxant molta gent, sobretot gent jove, que vol tenir una primera vivenda de lloguer o de compra, en aquest cas, si fos de promoció, de promoció municipal, doncs molt millor, perquè evidentment són més assequibles, això no hi ha cap dubte, per tant, és un avantatge que tenim a Sant Cugat, el que passa que és insuficient del tot. A Sant Cugat estem a punt d'arribar al 100.000 habitants, hi ha una quantitat de gent increïble que està vivint de lloguer i que està pagant està pagant, doncs en parlem, no? El següent punt, sembla que en parlarem, oi? Doncs està pagant uns lloguers increïbles. Escolti, el sou interprofessional està a 1.100 euros. Com poden viure una parella que cobra 1.100 euros, encara que l'altre cobri alguna altra quantitat, no sé quina, però és difícil. Econòmicament és insostenible a Sant Cugat tenir un habitatge que no sigui de promusa, i jo crec que s'ha fet poc. I el que deia els companys, crec que els governs que... el govern que ha substituït a l'anterior no han seguit una línia davant de les promeses que s'havien fet, que si s'havien de construir 300 habitatges o 400, etc. I el que he vingut a dir, bueno, ja ens ho agafarem al nostre ritme, anirem fent a la nostra manera, i o bé ens falta diners, que això, aquesta és la frase que sentim darrerament des de l'Ajuntament.
Però mira, s'està desaprofitant uns treballs que s'han fet per promocionar, per fer coses de vivienda socials aquí, que s'ha gastat un diner a l'Ajuntament, com molta gent treballant per fer aquest projecte, no? Pues lo hem perdut. O sea, si el govern ara mateix no continua o no dona una raó, diu, no se pot fer per això, per això i per això. Que la gent comprenga, digo, bueno, no se pot fer perquè no pode, que esta era demasiado. Però és que no, ahí s'han tirat milers d'euros que los necessiten també. Per què no se continua? Este és el problema. Per què no se continua? Se modifica, si hi ha alguna cosa que modificar en aquest projecte, se modifica. El Ragul era, no?
El
Ragul Centre. Fora. Bueno, espera un moment. Vamos a ver. Que hay que eliminar dos pisos, eliminan dos pisos. Pero hay que tener en cuenta que aquí a Sant Cugat no, tot no posee casa baixa. I haurà que fer algun piset més, perquè si no, no tenim espai, i la gent ha de marxar fora. I hi ha que fer alguna altura, hi ha que fer. Pues treballem amb aquesta... I a més que viniendo de la privada, i que aquella empresa pues estava disposada a fer una inversió ahí. Lo del Can Amellella era una altra cosa més complexa, no? Però bueno, havia que tirar endavant, perquè són molts diners que s'ha gastat ahí. I jo penso que això havia que fer-lo mirar també.
Creieu que el rèdit polític ha passat per davant de solucions a l'habitatge, o és una qüestió que, com no és competència municipal, el marge és molt petit? I s'anima.
Jo crec que sí. A veure, jo estic una mica crítica amb el que fan els partits polítics. Jo crec que tots els hauríem de demanar responsabilitats. Els ciutadans els han de demanar responsabilitats. Estan provocant una desafectació bastant gran. Perquè, a veure, ara em remeto a les noves eleccions que tenim al govern. Totes les reivindicacions que han fet els pagesos, les infermeres i l'educació, que s'havien de solucionar amb els pressupostos, ara tot queda parat. I, vale, em sembla molt bé que es pari el Hard Rock Café. A veure, sincerament, la gent, hi ha gent que passarà molt malament, els que estan treballant, la gent, cada vegada la gent està assumint més... van tapant els forats i els que ens han de liderar i els que tenen la responsabilitat de fer les coses estan jugant més a fer política. Jo hem de buscar un equilibri tot per totes les parts. S'ha de ser més conscient. Hi ha gent darrere, hi ha gent que pateix, gent que s'ha de marxar, gent que... No sé, la gent està treballant molt, molt a precari, molta gent. Jo crec que hem de ser... Bueno, jo faria una crida a ser més, no sé, tan partidistes i ser més pro la ciutadania, i treballar per la ciutadania.
Jo crec que sobre el tema de l'habitatge segur que hi ha hagut rèdits polítics. El que sí està clar és que des d'un ajuntament no es podrà fer front a aquesta problemàtica, que no només afecta Sant Cugat, afecta a tots els municipis de totes les ciutats europees i al voltant. O sigui, a Londres, no crec que viure a 10 quilòmetres de Londres sigui barat, per dir alguna cosa. Per tant, jo crec que des dels ajuntaments és complicat que es pugui resoldre aquesta situació, i la via és més, doncs, regulacions del preu, com ara s'està fent, s'ha impulsat també des de l'Estat, i altres solucions. Sí que està bé, doncs, tenir habitatge social, però, o sigui, hem de ser conscients que una ciutat com Sant Cugat, que arribes en 10 minuts a Barcelona, doncs serà cara, serà de les ciutats més cares del país, perquè es viu bé, estàs a prop de Barcelona, tens tots els serveis, tens zones verdes, i això fent 100, 500 o 1.000 habitatges de protecció oficial no resoldràs, que són necessaris i són imprescindibles. Però jo crec que si realment volem garantir l'accés a l'habitatge, s'han de fer altres mesures i altres regulacions del mercat, perquè si es deixa la llei de l'oferta i de la demanda, ja hem vist el que ha passat, no? Que en 10 anys ha posat l'habitatge de la lloguer de 800 a 1.400 euros.
Tu acabes de dir que fixa el país europeu, cita a Londres, no? I, bueno, si allí estem, pues imagina aquí, no? A veure, no tots són com Viena. O sigui, que ja fa molts anys que estan fent viviendes socials, però és que aquí partim de zero. I quan no tenia... No se pot ara de cop arribar a tot, d'acord? Però que havia de fer una llei encaminada a fer més viviendes socials. I ara tenien l'oportunitat, quan el boom, tot el Banco Malo, la Sareb i tot això, de fer un parc de vivienda social en tot l'estat espanyol. Perquè hi ha vivienda per tot arreu. I què s'ha fet? S'ha privatitzat tot. S'ha privatitzat tot. O sigui, que ja els governs, que donen la raó a la companya, és que van a la seva, nada más. Aquí en aquest país ja fa molts anys que, a part de tenir uns polítics mediocres, no tenen visió d'estat. Només que treballen per a 4 anys per a mantenir la nòmina del partit. I pum! Algunes cosetes, però res més. I lo dic aquí a Catalunya, i lo dic de l'estat espanyol també. Me duele malo de aquí, de Catalunya, perquè estem aquí, no? Però és una vergonya. Un parc que tenien per a aquestes viviendes, posar-la tota a disposició de la joventut, de tot, que no tinguessin que despertar-se. Si un jove busca feina, si aquí no la troba a Sant Cugat, bueno, me trobo a Barcelona. Però hosta, jo tinc la feina allà, però jo vull tornar a mi casa. Jo a la meva terra, aquí, a la casa petita, on jo he nascut. I vol estar. I el que vol marxar, vol marxar. Però que marxi per la seva voluntat. Per la seva voluntat. Que no marxi obligat per una política de la vivienda molt dolenta.
No és el problema haver deixat l'habitatge al mercat lliure.
Sobretot, el que parlàvem abans, de que el salari mínim interprofessional està a 1.100 euros. I jo me pregunto, per sota de los 1.100 euros, quanta gent n'hi ha? Molta gent. Luego no,
i economia submergida, i precarització.
Ja comencé, i luego dic, és que ja n'hi ha ocupes. N'hi ha molt pocs. Y los que ya hay que decirlo claramente, los que ya siempre van a las cuestiones, a los edificios, a la cosa oficial, no a los particulares, que es lo mínimo que hay, ¿eh?
Perquè una mica el Bernat ho apuntava, sí. No? Aquesta necessitat d'un àmbit local, d'un pacte, no? Que cada 4 anys no sí. Es canvi l'estratègia o el rumb. Sí. Creieu que és possible i viable amb un plenari tan segmentat que tenim arribar a un pacte per l'habitatge?
Jo crec que sí, perquè al final tampoc cal que sigui un pacte de tots els partits. Cal ser també una mica realista i saber que hi ha partits que segurament no governaran Sant Cugat o no tindran l'alcaldia de Sant Cugat. Per tant, jo crec que un pacte entre els 2 o 3 partits majoritaris hi hauria de ser. Regull, és veritat, s'hagués pogut fer habitatge, però és que ja es veia que Junts estava totalment en contra de Regull. Que és criticable, els seus motius tindrà. Però clar, tu si estàs al govern i ets d'Esquerra i veus que Junts està totalment en contra d'aquest projecte, et pots imaginar que si hi ha un canvi de govern aquest projecte, o has posat ja la primera pedra o aniran a terra aquest projecte. Clar que cada govern pot defensar els seus projectes, però bueno, jo i ara Junts, doncs el mateix, doncs Junts hauria d'intentar arribar a acords amb altres partits per tirar endavant projectes que es vulguin fer. El centre d'art a l'estació... A veure, jo no sé si estaran d'acord tots els partits. Si Esquerra governa aquí 4 anys, no sé si voldrà fer un centre d'Ariquè i tornarem a projectar uns habitatges a l'estació. No té cap sentit que no hi hagi un cert acord, almenys, on s'han de fer els habitatges i fer-ne de veritat, i ja per acabar, que la Generalitat i l'Estat també han de posar molts diners aquí, perquè no sé quants pisos ha fet la Generalitat o l'Estat a Sant Cugat, per dir alguna cosa.
És que ha d'haver un pla a llarg termini, perquè, a més, les cases, a veure, ja construeixen ràpid, però no es fan en un dia. Com a mínim necessites 1 o 2 anys. Estem parlant d'ara i d'aquí 2 anys. A veure, a mi em va sorprendre molt lo de Can Ametller. La gran posta en escena, que va ser brutal. Allò va ser vendre fum. Perquè tot allò es basa en que se tapin les vies. Si encara no has pactat amb Renfe, que està parant les vies, per què fas tot aquell muntatge? És que, de veritat, jo és que no sé.
Jo crec que hi ha molta campanya durant tots els 4 anys, i gairebé cada dia, per posar-se... Per això, per dir que nosaltres ho farem, ho veu, ho estem fent
millor. Això és pitjor per ells.
Això és una manera, també, de... Permeteu-me l'expressió, però també és una manera d'enganyar el poble.
Totalment.
A veure, d'acord, el que deia Bernat, no estem d'acord en que Regull fos la millor opció, tot i que era un projecte que hagués donat habitatge a moltíssima gent que ho necessita, i ho necessita de primera mà, i ho necessita de seguida, a més. D'acord, es pot millorar, però llavors posa alternatives, sobretot quan arribes al govern, estic parlant de la gent que, del govern que hi ha ara, i de tots els... Quan dic govern, vull dir tothom, eh?
Sí, sí, sí.
Perquè posa alternatives per substituir allò que havia de ser amb un altre projecte.
Factible.
I no ho deixem arraconat. Per què? Home, perquè és inevitablement una qüestió prioritària. I aquesta qüestió que és prioritària, això menys els que som aquí, jo crec que ja estaríem d'acord, i crec que part de la població també, els polítics també hi haurien d'entrar en això. A veure, aquí no serveixen ideologies, partits diferents, siguin de dreta, de centre-dreta, d'esquerra o de centre-dreta. No serveix això. Aquí, el prioritari, en molts casos, i aquí el de la vivenda és un, el prioritari és que hi ha elements com el de la vivenda que s'haurien de posar sobre la taula, i fins i tot abans de portar-los al ple ja gairebé pactar-ho, parlar-ho, raonar-ho i tirar-ho endavant, perquè la gent ja estem tips de sentir... Jo aquest ple me'l vaig escoltar tot, per cert, molt llarg.
Sí, sí. I estem
tips de sentir promeses, de sentir històries que no van enlloc.
És que potser no és una prioritat, perquè dic el d'abans. Fa 10 mesos que hi ha govern i no hi ha pla d'habitatge encara. Sí. Quan segurament hauria de ser... Sí. Si és una de les prioritats, de les primeres coses que fas és presentar un pla d'habitatge, i ja n'hi havia un de fet, jo entenc que puguis canviar coses i dius, mira, no farem Regull Centre, ho farem aquí, però clar, no hi ha un pla d'habitatge.
Mira quina casualitat. No parlen de que el pla d'habitatge, no fan res del pla d'habitatge, però el primer que fan és, que no dic jo que no faci falta, la biblioteca central ahí, perquè és la prioritat nostra. La policia allà al costat dels Mossos d'Esquadra. Lo de Can Maristán, a l'andar de l'estació, i quitem la vivienda social. Ostres, ja estan posant la seva, i estan quitant tot lo de més. No penso que la cosa vaya per aquí.
Sí, sí.
Per això, la seva política, volen fer la seva política, lo que deia abans, són molts diners lo que s'ha gastat aquí en tots aquests projectes, perquè ara vingui el nou govern i diga, no se fa res d'això. No diu que no se farà, no comenta que és millor.
Però creieu que serà tan diferent el pla d'habitatge? Perquè el sol que tenim és el sol que tenim. No hi ha molt marge.
Sí, bueno, ja. És el que hi ha.
No en tinc ni idea, però és urgent que es faci un pla d'habitatge i pensar en que no expulsem a la gent de casa nostra. Perquè és que si no farem una ciutat, i allò que en diuen gentrificació, no? Al final, com que allò que has dit tu abans, Renat, és una ciutat que està a 10 minuts de Barcelona, és atractiva, i que ens va venint gent... Ens ve molta gent, jo estic encantada que vingui gent, però clar, ens ve un perfil de gent que al final Sant Cugat deixarà de ser el que era. Que era una ciutat agrícola, havia pagesos, era una ciutat que tenia un poble a dins, com deia una persona, però al final deixarà de ser això. I aquesta és l'evolució que estem tenint. I això és una cosa que els polítics i tots hauríem de mirar, a veure si realment volem això. A mi no me molesta la gent. Jo sempre he volgut créixer i que quan més millor, però ara jo m'agradaria que me quede com estoy.
Sí.
Perquè bueno, això que em vagin construint camps davant de la Boehringer, el laboratori Boehringer, han posat una placa, ja estan fent obres, no sé què estan fent, però aquell tros de terreny que jo veig que és tan maco i veus Montserrat al fons, ja veig que cada vegada me li van mossegant trossos.
Sí. A part de que no hi hagi en principi allà...
Allò va desenvolupat.
Sí, que fa...
Té uns propietaris...
Industrial, perquè està tocant... tot el que hem fet.
Però
aquell camp és tan preciós, i pensar que estem perdent camps. I llavors la nostra sobirania alimentària... els nostres conreus, abans sí. Sant Cugat, tota la zona que Montmany era, era sí. el conreu, la horta de Barcelona. Estem perdent capacitat.
Sí, tant que sí.
A veure, hem ara, de pensar-ho, això.
A veure ara què fan amb lo de los horts. Hi ha la zona aquella de l'avió, sí. De la discoteca, que fan... Amb
clar, això, hi ha una part que és de titularitat pública i hi ha un requeriment.
De tota manera, i hay que recordar sempre al senyor Bulgarolas, que ja la segona o la tercera vegada que lo diu, que bueno, que hay molt dèficit i que a lo millor habrá que vendre
patrimoni. Hi ha 3 milions d'euros pressupostats, no?, de venda de patrimoni. Encara no sabem quin patrimoni.
Si cobrem els 20 milions que volem demanar a l'ANP, potser
això ho veig molt difícil.
És la manera fàcil.
Perquè creieu que aquesta regulació, com a Sant Cugat està declarada zona tensa, solucionarà alguna cosa? L'aplicació en alguns casos de l'índex...
Mira, hi ha una qüestió que si se el govern espanyol ha adaptat tot a lo que era la norma catalana, lo millor se arregla algo, no depèn d'això. Però jo vaig escoltar ahir, abans d'ahir, una notícia que estaven dient de, bueno, los amos de los edificis ja han buscat una, ja han trobat una escletxa...
Feta la llei, feta la trampa.
Exacte. Però una escletxa que diu, jo soy el amo d'un edifici. Si no me passa de 1.500 metres quadrats, resulta que només que és una vivenda. És collonut, això, eh? Només que és una, i pot, potser, jo sé, 10 o 12 pesos. Ja està, el que tu dius, ja està feta la llei, feta la trampa. No ho sé com acabarà, perquè l'altra vegada ja ve com va acabar.
Bueno, la Generalitat ha anunciat que ho vol recórrer, perquè volen que apliquin, diguem, la norma catalana, l'índex català i els barems catalans en comptes dels estatals.
Jo no estic en contra, perquè jo he nascut allà, no? A l'Extremadura, jo no estic en contra dels espanyols en aquest cas. Però, ostres, per què si nosaltres fem una llei aquí que és per beneficiar a la gent que vivim aquí, que paguem un impost, que són dels que més impostos paguem en l'estat espanyol, per què no deixen fer la nostra política que va en benefici del poble? No, com que ja no n'hi ha, pues, vale, no, aquesta no serveix tampoc. Home, així no es va. Així no es va. Perquè podien aprofitar-la, aquesta llei, i posar-la per a tots els espanyols.
En principi no, avui he vist el que publicava a Cugat Media de les diferències entre lloguers que hi ha, que hi ha alguns que realment baixen molt. Però clar, això te'ls baixaran si és un gran tenidor... que en principi no baixaran. El que faran segurament aquesta llei és que no pugin més els lloguers, però clar, ja estan a màxims històrics els lloguers, o sigui, que no pugin més no soluciona res. El problema, el que s'ha de fer és que baixin i baixaran pocs casos, jo crec, i el gran problema que comenta tothom al final és que falta habitatge de lloguer. I sí. Si no hi ha habitatge de lloguer, doncs serà impossible que tot això baixi, perquè es publica un pis a Sant Cugat a un preu raonable i truquen 150 persones perquè el volen jugar.
Bueno, però ja tenen els grups voltor que ja estan dient, ja estan soltant pisos perquè diuen que no, que al moment que se comença a intervenir dintre del mercat no les interessa, perquè clar. Ells perden diners.
Clar, clar, però és molt greu el que està passant a Sant Cugat. I llavors... és la ciutat de més de 10.000 habitants que cobra més diners d'habitatge. I la mitjana, de 1.300 i escaig, diners, que és el que dèiem abans, és una barbaritat. I aquí a Sant Cugat, si mires per zones, a més, perquè aquí també hi ha classes, eh? A veure, Sant Cugat, deixem-nos de... Parlem clar, eh? Hi ha classes i classes, eh? Però, tot i així, a Torreblanca, per exemple, es paga 1.949 euros... al mes per un habitatge. És que i a l'Eixample i a algun lloc es plaga fins a 2.100 euros. És una barbaritat.
Quan has de cobrar per poder pagar?
Mare de Déu, però és que...
Bueno,
però
és que
què ens està passant? Per tant, l'aplicació, perdona, no, sí, l'aplicació aquesta que deia de baixar el preu el preu de 400 euros o almenys a l'habitatge, perquè almenys la gent que paga una mica menys que seria el cas de Sant Francesc, per exemple, que estan pagant una mitjana de 1.000 euros, sí. Home, seria una mesura una mica més raonable arribar a pagar 600, 700 euros. Dius, home, encara podem, sí, enganxar alguna cosa. Però és que és una barbaritat. A veure, a mi, perdona que us digui una cosa, eh? Jo de tant en tant vaig cap al meu poble, vaig cap a Lleida, i em moc i tots ens movem, no? I a vegades em fa vergonya, i ho sento, eh? Estic molt orgullós de ser de Sant Cugat, viure a Sant Cugat, fa 50 anys que estic aquí, però em fa vergonya a vegades dir que visc a Sant Cugat, perquè la història sempre és la mateixa, la resposta. Diuen, és que ja, allà sou tots rics.
Sou tots rics, sí.
Escolta, a veure, rasquem una miqueta, eh? O veniu a viure una miqueta a Sant Cugat i veureu que no tothom és ric. I que hi ha gent que està passant misèria, hi ha gent que va a Càritas cada dia, sí, sí, per poder menjar, hi ha gent que va als menjadors socials, i hi ha gent que ha de marxar perquè no pot
menjar. L'últim informe de Càritas.
Escolta, aquesta és la realitat, sí, també. I aquesta realitat és molt crua, però és així.
I a més és més greu, perquè la diferència entre els que més tenen i els que menys és molt més gran que altres municipis. És una ciutat desigual.
Desigual. Vas a l'Esplana, vas a la Floresta, vas a Mirasol, que inclús també l'on hi ha, i Sant Francesc, perquè ja Sant Francesc també està, no està, eh? I les diferències són molt grans.
Ho dèieu, falta mercat, falta oferta de lloguer a Sant Cugat. Us donaré la xifra exacta. El 2023 es van fer 1.722 contractes de lloguer a Sant Cugat sobre un parc de 33.000 habitatges, més o menys, que té Sant Cugat. Última ronda per tancar la tertúlia. Deures per solucionar aquesta situació, ampliar parc, poder incidir en els habitatges. Molt ràpidament, a moda de titular, us faig fer de periodistes. El Bernat és periodista, però la resta... Començo no, pel Juan, sí, un deure pels polítics, sí, en àmbit d'habitatge.
El que ha dit el Bernat, que se posen d'acord els grans partits, els partits que governen d'aquí de la ciutat, que se posen d'acord i que facin un plan a 20-30 anys vista per tenir viviendes socials aquí a Sant Cugat.
Jo també abogo que siguem persones que pensem amb la gent i amb el Sant Cugat que volem i estimem a la gent. Per tant, cal un esforç per treballar en aquest sentit. Vull dir, posar-se d'acord els que tenen poder de decisió, però també jo faig una crida als propietaris dels pisos de lloguer, que també ells tenen una part de responsabilitat. No tot ens ha de vindre imposat. Un ha de saber realment si ja n'hi ha prou amb el que guanya i amb les persones que tenen. Que valoren si tenen uns bons llogaters i miren de cuidar-los també.
Bernat.
Sí, jo planificar i regular és el que crec que cal, que han de fer tant a l'Ajuntament, a la Generalitat, com a l'Estat.
Jo crec, Roger, que prioritzar la vivenda com a element important a Sant Cugat, però no des d'avui, sinó a partir d'avui mateix, si pot ser des d'ara, però és que ja fa massa anys que això va endarrerit i, a part d'això, una mica oblidat.
Molt bé, heu posat deures als polítics. Deixeu-me també que aprofiti aquests últims minuts perquè és la darrera tertúlia. No tindrem més tertúlies fins després de la Setmana Santa. Teniu plans de Setmana Santa? Us quedeu a Sant Cugat, que és molt agraïda quan no hi ha gent, també.
Jo sí, jo me quedo a Sant Cugat i, bueno, perquè tinc que sortir a los caramelles. Perquè surto a cantar con la Unión.
Ah.
Si sóc l'abanderat...
Aprofita el micròfon. Sí. Quan i on? Aprofita quan...
Bueno, el diumenge i el dilluns, o sigui, per aquí, per tot el centre, estem passejant per tot el centre de Sant Cugat. Eh?
A Cugat Mèdia trobareu les parades que fan les caramelles, si les voleu seguir. Montse.
Jo em quedo a Sant Cugat, normalment no marxem fora. I miraré, de, com sempre, d'anar-vos a aplaudir a tots els que canteu.
Molt bé. Gràcies.
Jo aquest any m'ho perdré perquè me'n vaig a Logroño i així que les caramelles les seguiré per vídeo després.
Ah, molt bé. Estaràs fresquet a Logroño.
És divertit i se passa molt, molt bé. Per als que anem cantant i caminant d'un costat a l'altre, que són ja persones una mica grans, a vegades arribes cansat, però molt a gust, molt a gust.
És una tradició no tan coneguda, eh?
No.
Encara hi ha molta gent que no té en el seu imaginari les caramelles.
És molt bonic.
La Setmana Santa a Sant Cugat en general, que potser no... té molt present, però jo a vegades que he anat també a cobrir el diumenge de Rams i el Via Crucis, hi ha molta gent, eh? Molt dels actes, potser diumenge de Rams.
Més multitudinaris de Sant Cugat, segurament conjuntament amb la marxa infantil i alguna cita d'aquestes esportives més, el diumenge de Rams a la plaça d'Octavià, hi ha milers de persones.
Jo no la coneixia, les caramelles, fins que no vaig arribar. Jo cantava en la cora al tardor de la floresta, però allí no fent caramelles, i la vaig descobrir perquè, per què falten homes a la Unió Sangugatenca? Digo, bueno, pues vaig, jo tinc temps. I dos vegades, quan vaig descobrir, ja fa anys, vaig descobrir, i és molt bonic. Ja estic ja con les cançons, i a més, este es posa la pell de gallina, aquesta, molt bonica. Aquest any, con una particularitat, que segurament, perquè s'està ensenyant, el poti.
Oh, ens ha donat l'exclusiva a les 9:57. El Juan ens ha donat l'exclusiva.
L'hauria assegurat, eh? Cap, caricoti, percoti.
Pues
allà estarem per veure-ho. Molt bé, i Rogeli?
Jo cap al meu poble, que és el Pons, a la província de Lleida. Tinc casa, la casa que vaig néixer. Uns dies de descans. Després tornaré cap a Sant Cugat per escoltar les caramelles, i també per compartir la mona amb les meves netes, que és una tradició que no hem perdut mai.
Veurem aquest any el preu de la mona, també, que la inflació toca tot. Veurem. Doncs us desitjo a tots quatre una molt bona Setmana Santa. Moltíssimes gràcies per tornar una vegada més a la tertúlia de Cugat Mèdia, que deixem aquí. Moltíssimes gràcies també als nostres oients, que com sempre podran tornar a seguir cada dimarts i cada dijous la tertúlia ciutadana per conèixer el pols de la ciutat amb els ciutadans, aquells que estan a peu de carrer, aquells que noten les polítiques en primera línia i aquells que segueixen, com sempre, tota l'actualitat de Cugat Mèdia al 91.5 de la FM i a www.cugat.cat. Gràcies a tots.